De Sant Fructuós a Sant Pacià, l'actualitat de l'Arquebisbat de Tarragona i de l'Ateneu Universitari Sant Pacià.
Bon dia. Amb el lema «Compartir és la nostra major riquesa», Mans Unides comença la campanya anual que s'engega aquest cap de setmana. Enguany, aquesta ONG d'Església fa 66 anys que treballa perquè cada persona i cada comunitat tingui una vida pròspera. Per tant, dins dels seus objectius hi ha el de promoure la prosperitat compartida. Per fer-ho possible, afirmen que necessitem un camí cap a una economia al servei de les persones. Aquesta setmana s'han realitzat diverses accions arreu del territori, que Tarragona comptarà també el proper dijous 27 de febrer amb la Marxa de la Solidaritat, en la qual hi participaran 8 centres d'educació secundària de la ciutat. Faran un recorregut d'uns 10 quilòmetres en parada a Loreto per recaptar fons destinats al projecte Millora de les condicions de vida de nens i joves orfes a Lubumbashi, a la República del Congo. A continuació, parlarem de Mans Unides i concretament de la campanya d'enguany amb la missionera laica vicenciana Virginia Alfaro, que té un llarg recorregut amb menors en exclusió social a Hondures, amb nens i nenes amb necessitats especials a Moçambic i els darrers 8 anys a Angola, coordinant el programa d'intervenció comunitària i el Centre de Líders Juvenils. A la segona part del programa coneixerem un curs que acaba de començar a l'Ateneu Universitari Sant Pacià dedicat a la relació entre art medieval i litúrgia. L'imparteix fins al 8 d'abril la doctora Francesca Espanyol i pretén aprofundir en les fonts històriques i litúrgiques per entendre el significat simbòlic i la configuració de l'espai arquitectònic cultural en la societat medieval, amb essencial atenció al culte a les relíquies, al monacat i la sacralització de l'espai urbà. Comprèn com l'arquitectura, els objectes i les imatges sacres es van configurar per donar suport a les pràctiques religioses i la fe de l'època. Aquest curs forma part del pla d'estudis del Màster en Història, Arqueologia i Art Cristià de l'Ateneu, que es pot cursar de manera independent en la modalitat de curs obert. Amb aquest menú, comencem. Aquest cap de setmana comença la campanya anual de Mans Unides, que enguany té com a lema «Compartir és la nostra major riquesa». L'objectiu que es proposa aquesta ONG d'Església, fundada i dirigida per dones, i que ja compta amb una trajectòria de 66 anys, és que cada persona i cada comunitat tinguin una vida pròspera. L'any 2025 proposen, per tant, compartir la prosperitat per erradicar la pobresa, la fam i la desigualtat. Si volem promoure la prosperitat compartida, afirmen des de la direcció de Mans Unides, necessitem un camí cap a una economia al servei de les persones. Aquesta alternativa és la que el Papa Francesc ens proposa i a la qual ha anomenat Economia de Francesc, inspirada en la vida de Sant Francesc d'Assís. Per conèixer el treball de Mans Unides i concretament el de Tarragona, hem convidat als nostres estudis la Virginia Alfaro, que és malaguenya, de Fuengirola. És una missionera laica vicenciana que ha treballat a Hondures, a Moçambic i a Angola a través de l'equip coordinador de MISEVI, Missioners Seglars Vicencians. A la Virgínia se li va despertar la il·lusió missionera arran del seu contacte amb el grup juvenil Sant Vicenç de Paúl, on va conèixer realitats socials molt diverses que li van permetre trobar-se amb el món de la solidaritat. Bon dia i moltes gràcies per ser amb nosaltres, Virginia. Buenos días.
Muy buenos días.
Has afirmado que te consideras una de las 5 mujeres más afortunadas del planeta. ¿Por qué?
Pues así es. Creo que tengo esa conciencia o esa sensación de agradecimiento y de plenitud y de sentirme afortunada, tanto por las condiciones de vida que he tenido como por poder desarrollar lo que considero mi vocación y mi vida misionera. Que eso haya sido posible y vivirlo con agradecimiento te provoca ese sentir, pues debo estar entre las 5 mujeres más felices del planeta. Y alguien se preguntará, ¿y las otras 4 quién serán? ¿No? Pues digo yo que ellas lo tienen que saber. No sé si alguna de nuestras oyentes se está diciendo ahora, sí, yo también estoy en ese grupo de las 5 mujeres más felices del planeta.
¿Por qué te cambió la vida tu contacto con el grupo juvenil de San Vicente de Paúl?
Bien, yo estudié desde pequeña en el ámbito de la familia vicenciana con las Hijas de la Caridad y luego continué ese proceso de crecimiento personal y espiritual a través de los grupos juveniles de JMV. Y había la posibilidad, además de que ya hacíamos un voluntariado y estábamos cerca de realidades sociales pues difíciles, ¿no?, de las que también aprendíamos y a las que entendíamos que ayudábamos, había la oportunidad de formarse en el área misionera y tener una experiencia misionera, que en este caso fue a Honduras. Y bueno, pues a partir de esa experiencia entendí, sí, con ese envío, una experiencia de algunos meses, entendí que era mi camino de felicidad y que quería dedicar mi vida a eso. Y de eso ya hace bastantes años y continuamos.
Uh-huh. Has trabajado como misionera de MISEVI en Honduras, Mozambique y Angola, como contraparte de Manos Unidas. ¿En qué se han centrado tus proyectos?
Bien, cada uno de ellos dependiendo de la realidad, ¿no? Al final, la misionera, el misionero, los proyectos misioneros, los proyectos de cooperación quieren dar respuesta a realidades diferentes. De ahí la importancia de conocer la realidad, descubrir cuáles son las necesidades y también cuáles son las soluciones. Y en ese sentido, por ejemplo, en Honduras mi trabajo estuvo muy centrado con niños de la calle, luego también con pandillas, con, bueno, lo que llamamos, sí, las bandas delincuenciales, ¿no?, las maras y pandillas, en el ámbito penitenciario, en la pastoral penitenciaria, porque en aquel momento Honduras vivía esa realidad, ¿no?, en la que un país cambió a un estado de violencia máxima, con la infeliz presencia del narcotráfico y todo lo que esas muertes suponían. Sin embargo, al llegar a Mozambique es una realidad diferente, una realidad donde conviven el Islam y el cristianismo, una realidad, bueno, africana, una cultura absolutamente diferente. Y ahí el trabajo estuvo más vinculado, por ejemplo, a la creación de oportunidades de empleo y formación profesional para jóvenes, también en el ámbito de la educación especial, donde las necesidades educativas especiales tienen todavía poca oportunidad en el contexto educativo de Mozambique, y también en radio, en el mundo de uh-huh. comunicación, en la radio diocesana de la diócesis de Nacala, Radio Guatana, también participamos y fue una experiencia muy bonita. Angola, una realidad también diferente, aunque sea en el contexto africano, donde MISEVI hace una opción por la juventud, sí, pero también específicamente por la mujer y primera infancia, porque es donde encontramos que hay mayores necesidades y también donde a lo mejor no había tantas atenciones. Entonces, desde nuestro deseo de dar una mayor calidad de vida, y tanto la calidad en la educación como en la promoción, en la salud, a los más excluidos, pues son los ámbitos en los que estamos trabajando. Uh-huh. En conjunto con Manos Unidas.
Porque ¿cómo entras en contacto con Manos Unidas, Virginia?
Con Manos Unidas nos conocemos en el terreno. En este caso, en mi caso, ya a partir de Honduras y luego mucho, con mucha más fuerza a partir de la experiencia de Mozambique. Entonces, con Manos Unidas nos conocemos en el terreno. Yo creo que algo que identifica a Manos Unidas es su relación con los socios locales, una relación también de mucho respeto y de un trabajo en conjunto para la elaboración de los proyectos y para la financiación de los proyectos. Y también Manos Unidas escoge sus socios locales que realmente están sobre el terreno, que trabajan directamente con las personas, incluso podemos decir que piensan tanto las soluciones, los proyectos que creamos en conjunto de la población local. Y eso es importante porque al final es una de las mayores garantías de éxito y de efectividad.
Y después hay un aspecto que es la transparencia, porque a veces genera desconfianza ese dinero que aportamos a ONGs y demás, pero en el caso de Manos Unidas ahí está certificado que ese dinero llega.
Y no solo que llega, que evidentemente llega, y como misionera y como ejecutora de proyectos en parcería, en conjunto con Manos Unidas, puedo dar fe de ello. Además de llegar, es que marca una diferencia. Las acciones que realizamos, aun siendo sencillas o siendo pocas, marcan una diferencia, cambian la vida de personas y hacen con que otras personas también puedan envolverse en esa cadena de ser transformadora de la realidad en la que viven.
¿Y cómo nos podemos involucrar en los proyectos de Manos Unidas? Hay diferentes maneras de hacerlo, ¿no?
Estamos abriendo la campaña de este año y esa campaña nos ayuda también a entender la importancia de compartir, ¿no? Compartir es nuestra mayor riqueza. Compartir lo económico es importante, obviamente, para la ejecución de proyectos y para recursos que ayuden a la vida de otras personas, se necesita de ese recurso económico y material. Pero no solo, también podemos acercarnos a las delegaciones, ver qué trabajo de voluntario se puede realizar, podemos iniciar alguna formación en el ámbito también de desarrollo humano, podemos entender mejor la labor que se está realizando. Yo creo que es muy importante que de ese tiempo todo que tan ocupado tenemos aquí en nuestra sociedad, que vamos corriendo de un lado a otro y la agenda hasta de descanso, hasta de fin de semana, hasta un viaje de placer, está organizado, que podamos también darnos un espacio para el voluntariado, para dar de nosotros tiempo, para dar de nosotros nuestra humanidad, para ayudar a otros. Porque eso nos abre a una dimensión empática, nos abre a una dimensión solidaria y en mi experiencia de vida nos abre al verdadero crecimiento y desarrollo y felicidad personal.
Manos Unidas es una ONG de iglesia que cuenta con unos estatutos escritos en femenino, que está formada mayoritariamente por mujeres. Este hecho le da todavía más valor porque su historia se remonta a 66 años atrás, que no era fácil.
Imagínate, hace 66 años que un grupo de mujeres indignadas por el hambre en el mundo dijeran empezar con una campaña que infelizmente hasta ahora no ha acabado con el hambre en el mundo y por eso continuamos, pero qué valientes, ¿no? Porque para muchos de nosotros se nos hace imposible entender cómo era la vida de la mujer hace tantos años, ¿no? Ni cuenta bancaria podían abrir y sin embargo se meten a generar fondos para mandarlos para otros para ayudar a paliar el hambre. De hecho, es una historia inspiradora y bueno, creo que debemos responder a esas líderes de aquel momento que marcaron la historia y cambiaron el rumbo de la historia. Es una alegría y una honra ser parte de eso también, como mujer, como misionera, sí, como católica.
Virginia Alfaro, muchas gracias por tu testimonio y por todo lo que haces, ahora ya de vuelta a Angola. Y antes, por eso, explicar un poco el proyecto de Manos Unidas y todo lo que estáis haciendo estos días por aquí, por Cataluña y por España. Muchas gracias y muy buenos días.
Gracias a vosotros.
L'actualitat de Tarragona.
Després de conèixer el testimoni de Mans Unides, en Carles Bardou ens informa ara de l'actualitat de l'Església de Tarragona.
L'Arxidiòcesi de Tarragona celebrarà el pelegrinatge a Roma amb motiu de l'any jubilar del 7 al 10 d'octubre. Durant aquests dies, entre altres, els pelegrins visitaran les basíliques romanes i celebraran l'Eucaristia a Sant Pere del Vaticà, després d'haver creuat la Porta Santa. El preu del pelegrinatge és de 1.150 euros per persona en habitació doble i inclou totes les despeses de trasllat, allotjament, menjades, així com les entrades als diferents llocs que es visitaran i els guies. Les inscripcions ja es poden fer mitjançant la butlleta que trobareu al web jubileu2025.arqtgn.cat. Recordem que les places del pelegrinatge són limitades.
Art medieval i litúrgia és el títol del curs que s'imparteix cada dimarts fins al 8 d'abril de 6 de la tarda a 7:45 del vespre a l'Ateneu Universitat de Sant Pacià, a l'edifici del Seminari de Barcelona. La ponent és la doctora en Història de l'Art Medieval i professora de la Universitat de Barcelona, Francesca Espanyol, que és de la població tarragonina de Vilallonga del Camp. En aquest curs es pretén presentar l'arquitectura cristiana des del segle IV fins al segle XV, a partir de les tipologies arquitectòniques que es van adoptar, els usos dels seus espais i el mobiliari que van aixoplugar. I concretament a partir d'un moment relacionat amb l'administració dels sagraments. En l'àmbit de l'arquitectura no només es parlarà d'edificis, sinó també d'espais externs, com ara els cementiris. Per parlar-nos d'aquest curs ens acompanya la seva ponent, la doctora Francesca Espanyol. Bon dia, Francesca.
Bon dia.
Art medieval i litúrgia semblen dos termes independents. Com els hem de lligar?
Forçosament s'han de lligar, perquè això jo diria que val també per l'època moderna, però necessàriament si tu vols veure adequadament un edifici, en aquest cas d'època medieval, saber què s'hi va fer és bàsic. I a més hi va haver un acord, que és tradició al llarg de tota la història de l'arquitectura, de que els edificis es conceben segons els usos que s'hi han d'acollir. De manera que la classe o la signatura tindrà aquesta perspectiva.
Concretament, de què parlaràs en aquest curs?
Doncs comencem al segle IV, com bé has dit. En aquell cas, a partir d'uns exemples, jo crec que, vaja, excepcionals, com ho és el complex del Sant Sepulcre, que engega la construcció el que va ser l'emperador que va deixar de perseguir els cristians, que és Constantí el Gran, amb la seva família, perquè la família imperial hi va tenir un paper decisiu també, que és la construcció de tot el que va aixoplugar el lloc que pels cristians és essencial, que és el lloc de la resurrecció de Crist. I després també, dintre també del segle IV, el que comença a construir-se la ciutat de Roma sobre el que són dues despulles importantíssimes, per tant, dues relíquies importantíssimes, que són la relíquia o el lloc on va ser martiritzat Sant Pere, que és el Vaticà, i el lloc on va ser martiritzat Sant Pau, que és una basílica que també es conserva a Roma. A partir d'aquí farem un periple, no necessàriament en detall de cadascun dels edificis representatius que han anat acompanyant la història del cristianisme, però sí fins a arribar al segle XV. Llavors, de què parlarem? Parlarem de catedrals, parlarem d'esglésies més de caràcter més rural, per veure que els espais no necessàriament, al marge de que l'aixopluc arquitectònic variï d'excel·lència, però en tot cas el que hi passava era exactament el mateix, perquè els edificis s'aixequen sobre un indret que és l'altar on s'hi celebra l'Eucaristia. Llavors veurem edificis rurals, edificis de gran magnitud, veurem també espais de vida comuna, és a dir, monestirs, i el que són diferents opcions dintre de la vida monàstica, no? Perquè una cosa és tot el que és l'estela del que és l'ordre benedictina, que són els monestirs benedictins, però també els cistercencs, que al final els cistercencs el que fan és reformar l'ordre benedictina, i després, en paral·lel, edificis com el que són les cartoixes, que és una opció també de vida comuna, però lleugerament diferent a l'anterior. Això pel que fa, diríem, als segles previs al XIII, perquè el XIII després desembarquen el que són els ordres mendicants, que són ordres també en la vida comuna com a epicentre, però que tenen una vocació d'incidir en la societat. I, per tant, en lloc de fundar els monestirs o les cases de vida comuna en llocs aïllats, el que fan és fundar-los a les ciutats, perquè la prèdica, tant pels franciscans com pels dominics, és un element essencial. I la prèdica, a més, en vulgar. Per tant, perquè la gent entengui el que és el missatge que es vol donar, no? Llavors parlarem d'aquests edificis també de vida comuna, que són, diríem, particularment interessants.
Dins d'aquesta cronologia tan àmplia, dèiem, del segle IV fins al segle XV, quines fites es tenen en compte?
Doncs, no només, jo he parlat ara fonamentalment d'arquitectura, no? Però no només d'arquitectura, perquè, és clar, l'arquitectura per si sola no explica res, perquè si tu penses que els espais dels que parlem són els aixoplucs de l'administració dels sagraments que es van configurant al llarg de la història de l'Església, això què vol dir? Clar, si tu parles d'Eucaristia, que és el sacrament essencial, que tu necessites el lloc on s'ha de consagrar el vi i el pa. Això vol dir l'altar. L'altar que té una forma determinada, que amb el pas del temps es va enriquint amb una sèrie d'elements nous, com són els retaules, que als segles inicials del cristianisme no n'hi ha, però quan arribes al segle XIV, el XIII-XIV, i sobretot el XV, són els grans protagonistes d'aquell espai. Tens la taula de l'altar, que a la taula de l'altar hi ha tota una doctrina que és perfectament coneguda perquè es va reunir, que diu que l'altar, la taula, no ha de ser molt àmplia, però hi ha excepcions a la regla. I la taula pot ser de materials molt diversos. És l'espai, diríem, on es consagrarà. Per tant, hi ha vegades la utilització. A mi m'agrada molt recordar aquest fet perquè litúrgicament és molt entranyable, fins i tot, que és que quan es va consagrar la Sagrada Família, la taula de l'altar era de color de pòrfir. Això què vol dir? La sang dels màrtirs, el color és també simbòlic. Parlarem dels vasos litúrgics, perquè uns materials i no uns altres materials, i això basant-nos en la doctrina eclesiàstica. Parlarem dels vels, parlarem de la indumentària del ministre, que diríem consagra, i com canvia segons el temps eclesiàstic, perquè hi ha un temps que ve determinat per la temporalitat, però sobretot pel que se celebra en cadascuna d'aquestes temporalitats, el color porpre, el color blanc, etc. I després també parlarem, naturalment, d'altres espais que no són estrictament les esglésies, com per exemple els cementiris, com bé has dit. I els cementiris, què hi passa, com són i després com es monumentalitzen a finals de l'edat mitjana, perquè el cementiri en els segles altmedievals, diríem, acostuma, hi ha una diferència entre els cementiris rurals i els cementiris urbans, però acostuma a ser un espai, diríem, no rellevant des del punt de vista arquitectònic. Però quan arribem al segle XIV o al segle XV, el cementiri també es monumentalitza i tots coneixem el Camposanto de Pisa, però no era una excepció. És a dir, a París hi havia el cementiri dels Sants Innocents, que era, si fa o no fa, tenia el mateix perfil. És a dir, un espai acotat dintre de la ciutat que era un lloc d'enterrament, però amb un valor monumental que no havia tingut el cementiri prèviament, no? I aquí a Catalunya tenim un cas que és, diríem, una adaptació, però que és singular, que és el cementiri de la Catedral de Lleida. Cementiri, que el claustre de la Catedral de Lleida, que tradicionalment ha servit com a lloc d'enterrament, els claustres han estat així en els àmbits monacals, etc., però que en el cas de la Catedral de Lleida té un perfil particular, perquè per entrar al claustre s'ha de creuar la porta del judici final, i quan es fa aquella porta al segle XV, no és una tria arbitrària la del tema que presideix el timpà, sinó que té a veure amb el fet que el judici final és una alerta pels seguicis que passen i tornen a passar anant a portar el cos del difunt. Mm-hmm. A més, era el cementiri aristocràtic de la ciutat.
Mm-hmm. I quins exemples tenim a Catalunya per poder il·lustrar aquesta relació entre art medieval i litúrgia?
Doncs, a veure, en principi tots, perquè litúrgia què vol dir? Doncs els actes que tenen a veure amb l'administració dels sacraments i que tenen uns espais de desenvolupament determinats, no? Però després, és clar, dintre de Catalunya què tenim? Doncs tenim monestirs molt ben conservats que ens permeten aplicar el que és la regla de Sant Benet d'acord amb l'organització precisament de la topografia del lloc de vida comuna, Sant Cugat, per exemple, monestirs de Santes Creus i de Poblet, ja en una època una mica més avançada, la Cartoixa de Montalegre, per exemple, que és un exemple excepcional i a més viu, perquè encara hi ha comunitat, respecte al que és l'endreça d'un espai on s'hi ha de combinar la vida cenobítica i la vida eremítica, perquè la Cartoixa, com he dit abans, té una particularitat, que és que els monjos viuen aïllats a les seves cel·les una part de la setmana i després hi ha un moment de la setmana en què fan, diríem, la litúrgia plegats. I llavors, en el mateix monestir i coincideixen dos models diferenciats, no? I vas a Montalegre i ho veus perfectament. És una cosa molt interessant des d'aquest punt de vista.
Francesca, per què és interessant tenir aquest bagatge, aquesta cultura de l'art medieval lligada amb la litúrgia?
A veure, jo diria que hi ha una cosa que es diu poc, que és que Occident, i si ho diem en termes contemporanis, Europa, l'únic element que uneix Europa, tots els territoris que formen part d'aquest territori ampli que és Europa, o que era Occident, si ho diem en termes medievals, és que hem estat cristians tots. Exercint o no exercint, però culturalment hem estat cristians. Per tant, el passat que ens uneix a tots els europeus és aquest passat cristià, que ha deixat una herència des del punt de vista monumental extraordinària, perquè no és que en aquesta època de la que estem parlant no hi hagués art profà, que n'hi va haver, per suposat que sí, però dissortadament la major part de l'art que s'ha conservat és l'art religiós. Per tant, jo penso que conèixer el passat no només passa per conèixer la literatura, també passa per conèixer el que van ser els grans monuments d'aquesta etapa tan reculada de la nostra història. I per conèixer-los bé, jo crec que s'han de poder explicar bé. I explicar-los bé passa per dir quina era la seva funció. És a dir, quan tu vas a veure un monestir cistercenc, no t'has d'embadalir mirant els capitells del claustre, que també, Per què? Perquè això és absolutament aleatori, és a dir, poden tenir decoració o no. Però el que és important és dir que en un monestir és bàsic que hi hagi uns corredors coberts perquè el monjo ha d'anar i venir tot el dia, perquè les hores litúrgiques s'han d'anar a celebrar l'església, ha d'anar i venir, i per tant és el confort del monjo és important i per tant explica la presència d'aquestes galeries cobertes. Després hi posarem decoració, sí o no, però l'essencial no és la decoració, és la funció. I a vegades es posa l'èmfasi en allò que no toca. Ja dic, després en podem parlar de la funció, però bàsicament hem de parlar de la... després podem parlar de la decoració, però bàsicament hem de parlar de la funció. I en l'assignatura intentem posar l'alfocus aquí.
Doctora Francesca Espanyol, moltes gràcies per acostar-nos al contingut d'aquest curs sobre art medieval i litúrgia, que cada dimarts de 6 de la tarda a 2:15 del vespre imparteixes a l'Ateneu Universitari Sant Pacià. Els interessats, que podeu fer el curs sense haver-vos de matricular en el màster, encara sou a temps d'apuntar-vos-hi a través del web edusantpacià.cat. Moltes gràcies i una altra ocasió allargarem una miqueta més tota aquesta explicació que ha estat molt interessant. Moltes gràcies.
Doncs, molt de gust. Fins la propera.
Bon dia.
Bon dia.
Aquesta setmana a Sant Pacià...
I un apunt per acabar, per dir-vos que dimecres vinent, dia 12 de febrer, festa de Santa Eulàlia, dins de la quarta hora de dimecres de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, Monsenyor Valentí Miseracs, compositor i canonge del capítol de la Basílica de Santa Maria la Major de Roma i canonge honorífic de la Catedral de Tarragona, impartirà la ponència Mossèn Lluís Romeu, apòstol de la música sagrada. Serà a les 12 del migdia a l'Aula Magna de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, al carrer Diputació 231 de Barcelona. Monsenyor Miseracs parlarà de Mossèn Lluís Romeu Prevera, compositor i mestre de capella, que va néixer a Vic l'any 1874 i que va morir també a la capital d'Osona el 1937. Per tant, es commemora el seu 150è aniversari. Mossèn Romeu va ser autor de més de 300 obres, de les quals només se'n van publicar la meitat, molt originals i profundes, amb una vinculació amb les melodies del cant pla i els elements musicals de la cançó tradicional catalana. La ponència de Monsenyor Valentí Miseracs, Mossèn Lluís Romeu, apòstol de la música sagrada, de dimecres vinent a les 12 del migdia, a l'Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona, té entrada lliure i també es podrà seguir a través de l'estreaming de l'Ateneu Universitari Sant Pacià a edusantpacià.cat. Amb l'entrevista a la doctora Francesca Espanyol posem punt i final al programa d'aquesta setmana. Ens retrobem, si Déu vol, d'aquí a 7 dies. Ens acomiadem de tots vosaltres, en Santi Grimau, des de la realització tècnica, en Carles Verdou, des de la redacció, i de qui us parla, Òscar Bardagí. Moltes gràcies per la vostra companyia. Que tingueu una molt bona setmana. Bon dia.